A www.cugat.cat us expliquem com han evolucionat des dels seus inicis al segle XI fins a l'actualitat, passant per la restitució que es va fer de les campanes després de la Guerra Civil, una època en què estaven molt deteriorades, fet pel qual es van haver de canviar. S'utilitzaven com una eina de comunicació per als santcugatencs i servien per avisar d'alegries i perills. Si vols conèixer tots els detalls de la seva història, pots recuperar el reportatge sencer a la web. El tinent d'alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització, Carles Brugueroles, assumeix les tasques d'alcalde accidental aquesta setmana, entre el 17 i el 24 d'agost, amb dos inclosos, agafant el relleu de Cristina Paraire. Brugueroles substituirà aquesta setmana Josep Maria Vallès, que reprendrà les seves tasques a partir de l'1 de setembre. Abans, el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, succeirà Brugueroles entre el 25 i el 31 d'agost. El vicepresident segon de l'EMD de Valldoreix, Àlex Aguilar, n'assumeix la presidència des d'aquest dissabte i fins al 24 d'agost. El copaire ocuparà aquest càrrec en substitució del president de l'entitat, Juanjo Cortés, que descansa per vacances. Segura és vocal de la CUP i és el responsable d'habitatge, mobilitat, transports i vialitat, emergència climàtica, medi ambient, gestió de residus i agenda 2030. Sant Cugat compta actualment amb gairebé una trentena de centres estètics especialitzats en la cura de les ungles i amb més d'una vintena de forns de pa i fleques, 8 de les quals situades en un mateix carrer i a només 350 metres. Els experts expliquen que els comerços són negocis i que si un funciona, el moviment natural és que n'obrin més d'iguals per donar resposta a una societat que funciona com un ramat. A Cugat Media hem fet un repàs de la situació comercial de la ciutat, on la concentració de negocis de grans marques es fa palesa davant la davallada del comerç de proximitat. I l'Arxiu Nacional de Catalunya també s'ha transformat per adaptar-se al món digital. El salt s'ha produït amb la creació de l'Àrea de Projectes d'Administració Digital, que té una doble missió: impulsar i coordinar les polítiques de digitalització del patrimoni cultural i dels tractaments arxivístics, i l'altra, la d'impulsar l'administració electrònica. El 2024, l'Arxiu Nacional de Catalunya ha gestionat la digitalització de més de 600.000 imatges i ara com ara té més de 14 milions d'objectes digitals. I fins aquí aquest butlletí. Més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Avui parlarem, compararem, debatrem sobre quina és la millor hora del dia per practicar sexe. Segons els experts, però també segons l'opinió popular dels santcugatencs i de les santcugatenques. Per això avui ens acompanya la Ruth Canals, que és psicòloga i sexòloga del programa, per ajudar-nos a trobar la resposta correcta, però si n'hi ha, Tampoc no ens hem plantejat si hi ha d'haver una hora exacta. Ruth, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta setmana has sortit al carrer per preguntar als santcugatencs i santcugatenques què en pensen d'això i si hi ha realment una hora perfecta per practicar sexe. T'ha sorprès el que t'han comentat o no?
No, ha sigut bastant coherent amb el que a vegades em trobo a consulta quan venen parelles i no es posen d'acord, que dius. Així que, saps? Vull dir, un pel matí, l'altre per la nit, i dius, ara com encaixem això, no? Vull dir, no, bastanta varietat i bueno, això ara ho explicarem i no sé si passarem al tall.
Sí, ara podem escoltar el que heu recollit i així ens farem una idea, després comentem.
Qualsevol. Quan toca, toca.
Jo crec que al matí. Estic molt fresc, tinc molt energia.
No hi ha problema, estàs jubilat. No tinc cap feina.
Té temps, tot el temps del món.
Jo me'l busco.
Qualsevol hora. Perquè has de decidir una concreta. Quan et vingui de gust, endavant. Cap problema.
A la tarda, sempre. Sí, sí, sí. a la tarda i que no faci molta calor.
O pel matí, quan tornes a festa. Són les millors hores pel meu costum. I si no, doncs qualsevol tarda que estigues a casa amb la parella.
Vaja, per tots els gustos, eh?
Sí, és molt difícil fer una teoria científica clar. Amb els santcugatencs i santcugatenques.
El
molt
que
variats.
Passa és que, jo et diria, tots tenen raó. Uh-huh. Tots tenen raó, a part perquè cadascú té la seva opinió, perquè hi ha una explicació, uh-huh. no?
Sí, sí.
El senyor que deia que estava jubilat i que jo ja tinc tot el temps del món, i és el mateix que deien algunes altres persones quan contestaven uh-huh. que quan arriba el moment, no? Uh-huh. Quan sorgeix,
totalment, és que és això, no? Quan els hi feia amb la pregunta, la resposta era molt variada, tampoc podíem, no sé, com
precisar
res, no.
Clar, i el jove que et contesta que a primera hora del matí perquè se sent amb energia, fresc i tal, també, no? És raonable.
Jo els hi deia, us haig de fer una pregunta i em deien, sobre què? I jo, sobre sexe. Llavors la gent ja tremolava una mica, reien, alguns marxaven, no? Però, bueno, era això, no? Quan els hi preguntava, us haig de fer una pregunta sobre sexe i em deien, ai, però a veure si no sabré la resposta, em deien. I jo els deia, tranquils, perquè no hi ha resposta exacta ni correcta. Al final és la resposta que cadascú cregui, no? I senti. Llavors ja s'animaven una mica més, no? No era un correcto, incorrecto, saps?
Clar. Analitzem una miqueta aquest tema. Mm-hmm. Científicament es pot parlar que hi hagi una hora més convenient per practicar sexe mm-hmm. o no?
Mira, vaig estar rebuscant, val? I vaig trobar una investigació que s'havia fet a la Universitat de Varsovia que asseguraven que el cronotipus i el temps per al sexe són factors importants en aquest grau de satisfacció sexual. Mm. El cronotipus de cadascú va associat als ritmes circadians, els quals corresponen a determinades oscil·lacions i ritmes biològics que fan que repeteixin doncs, durant aquestes 24 hores, no? Llavors, de què s'encarreguen, no, els ritmes circadians? Doncs de regular-nos la vigília, la son, la temperatura corporal, val? Llavors, el que és important d'aquesta investigació és fer una reflexió de si anem alineats, no, amb aquests ritmes circadians. És a dir, quan se'n va la llum, quan estem descansats, no? Una mica veure si la vida ens permet adaptar-nos a aquests ritmes que portem biològicament, no?
Clar,
de manera interna.
Clar, però és que la pregunta ara és si precisament aquests ritmes circadians que comentes van en consonància, en coherència amb els ritmes de vida que portem o amb el que socialment està establert. Mm-hmm. O sigui, hi ha encaix?
Mira, els ritmes circadians, no, el que ens diria és que quan se'n va la llum, quan acaba el dia, quan es fa de nit i ja hem fet tot el que havíem de fer i el nostre cos necessita aquest espai per regenerar, per descansar, és un moment que no és el més eròtic ni el més adequat per tenir sexe, perquè el sexe requereix de consciència, d'energia, no? Uh-huh. Llavors, no, perquè, per exemple, les pel·lícules, no? O el que tenim molt associat és anirem a fer un sopar romàntic,
correcte,
no? O quan ens trobem a la nit després de treballar tot el dia i serà el nostre moment de retrobar-nos, doncs tindrem l'oportunitat de tenir sexe, doncs potser allà el nostre ritme circadià ens està dient no, que ara el que toca és descansar, no? Llavors, no és el moment més eròtic per la nit.
Tot i que la majoria ho associem així, no?
Sí, perquè el nostre ritme frenètic també és al matí ens aixequem, corre els nens cap a l'escola, o a treballar, o, no? O sigui, no tothom es posa el despertador abans, no?, per tenir relacions. Mm. Per
però ara tu quan feies referència a les pel·lícules o bé veus aquestes relacions o per la nit, com ara comentaves, o bé al matí.
Sí, a les pel·lícules també surt, no?, pel matí,
sí,
alguna vegada.
Sí, a primera hora.
Pel matí seria un bon moment, i ja entrem en el que et volia parlar també, la diferència entre homes i dones. Mm-hmm. El matí seria un molt bon moment, sobretot pels homes. És quan tenen la testosterona més alta, que és la hormona sexual. A consulta, a vegades, no?, si ve algun home amb disfunció erèctil i és esportista, li recomanem que l'esport el deixi més per la tarda que no al matí, perquè quan fan esport, tota aquesta testosterona l'alliberen. Llavors ja no queda gaire testosterona pel sexe. Mm. Llavors diem, feu esport a la tarda i sexe al matí, val? Que és quan tenen la testosterona elevada. Llavors, sí, amb els homes, doncs, l'adequat és més al matí, i les dones, doncs, és que hi ha molts factors per les dones, a nivell hormonal, som més complexes en aquest sentit.
Sí, hem de veure una mica tot el context, no?
Sí.
A veure què és el que ens permet. I ara sembla que estiguem fent com una mena de calendari,
sí.
No?
Que la gent, no? Clar, suposi
jo,
a l'agenda.
Jo ara m'estic plantejant si les mateixes preguntes que tu els hi has fet a aquestes persones al carrer, els hi fas una segona... els hi planteges una segona qüestió en funció de si és dies de cada dia o cap de setmana...
Mm-hmm.
Tu creus que canviaria, per exemple, la...
Sí, 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 totalment. O sigui, al cap de setmana estem més alliberats de lo que són les obligacions, que és, no, el que ens fa anar en contra del ritme circadià, no? Normalment, a no ser que treballis de nit, bueno, no sé, normalment no. Llavors, sí, sí, crec que la resposta seria diferent, perquè al cap de setmana tenim més temps per nosaltres, per escoltar-nos, per sentir-nos, tot i que haig de dir que cada vegada la gent està més ocupada, més estressada i menys connectada amb el seu cos per poder com identificar, no, aquestes sensacions de quan és el millor moment per tenir una relació sexual satisfactòria.
Doncs sí, ara, sí, pel que deies, amb aquesta diferència de les preferències que tenim dones i homes... se'm passa pel cap que és tot un èxit que arribi el moment que puguis tenir una relació satisfactòria, que sigui satisfactòria pels dos.
Sí, sí, que quadri, no? Que encaixi, clar. No? Per això, no, en altres vegades, no, aquí en el programa hem parlat del tema de que el sexe no s'ha de fitxar, no? Que és una cosa que no és important, que quadrem els dos sempre, que ho fem tres cops o quatre a la setmana o al mes, sinó que ha de ser un moment sentit i molt volgut perquè sigui satisfactori, val? No, no com una obligació, un xec més, no, del nostre dia.
Jo crec que hauríem de fer segurament, segurament, per mi ara estic posant-me en la pell dels encastats, jo em quedaria amb la resposta de quan sorgeix.
Sí, no? A mi m'encanta la del jubilat perquè té tot el temps per deixar-se sentir,
perquè quan sorgeix vol dir que les dues parts hi estan d'acord,
sí.
No? Vull dir, les dues parts ho volen,
hi ha una connexió amb l'altre, que és lo necessari perquè el sexe sigui, doncs, això, connectat, plaent, satisfactori, totalment.
I després faria la prova del cotó, que és, després d'un mes, una setmana o d'un període de temps, en què tu hagis anat notant els moments en què ha sorgit aquesta necessitat espontàniament...
Et fas un Excel.
Llavors, no, però sí que serviria per, com a mínim, saber en quin moment del dia...
Sí.
És quan...
Per conèixer-te.
Exactament.
Per conèixer-te.
Exactament.
Per estar alineat una mica.
La teva fotografia, no? Sobre
el teu disseny sexual.
Clar.
Sí, sí.
Sense haver de plantejar-t'ho. Vull dir, no és que em plantegi que és millor al matí, a la nit, a la tarda...
No.
No, no. Jo comprovaré en funció de quan han sorgit aquestes ocasions...
Clar. I això és el bonic, vull dir que cadascú, no, és una,
mira,
persona especial.
Mira, pot ser un exercici per fer.
Totalment. Bueno, a teràpia també, quan a vegades ve gent amb el desig sexual o la libido, no, en si baixeta, fem un diagnòstic una mica també de en quins moments se sent més obert a tenir sexe, no, i es fan aquests diaris personals, no, perquè la gent tingui més consciència corporal.
Pot semblar una tonteria, però no ho és.
No ho és, acabes de donar el clau del que fem a vegades. A teràpia, sí.
Parlem de l'edat, que no hem fet referència encara.
Bueno, l'edat, segons estudis, no? Alguns estudis també de neurociència circadiana i tal que he trobat, bueno, fa una mica el que ens podem imaginar, no? La vintena, doncs qualsevol moment és bo perquè el desig està més latent, les hormones estan, no, a tope, el nostre cos està preparadíssim per al que vulguis, no? Llavors tota aquesta energia, per això diuen que augmenta més després de dinar, després de la migdiada, quan han descansat. També perquè la gent jove necessiten com dormir més, no? O sigui, el dia s'allarga, diguem que poden estar després fins a les dues de la matinada. Exacte. Llavors la migdiada és una bona hora perquè han descansat, de l'esforç que han fet de matinar, i llavors el sexe és un bon moment després de la migdiada pels de 20 cap amunt. Uh-huh. Als 30, al matí, la llum solar, doncs és el que he explicat abans, que eleva els nivells de testosterona, sobretot en els homes, i de la trentena o així, doncs és un bon moment. I després de 40 anys cap amunt he vist que posaven doncs, que cap a les 10 de la nit, per ajudar-nos a descansar. O sigui, saps, a la nit, sí, perquè allibera oxitocina, ens ajuda a agafar la son. Hi ha molta gent que gaudeix de les relacions sexuals com un antídot per anar a dormir.
En comptes de la pastilleta...
I no cal, amb companyia, vull dir, és com perfecte tu sol i a descansar. Et quedes alliberat i deixes una oxitocina i és fantàstic, sí, sí.
No sé si els estudis coincideixen, tu que hi has mirat i rebuscat i remirat els diferents estudis que parlen sobre el tema després d'escoltar el que opinava la gent, que jo crec que podríem estar fent enquestes i no trobaríem una resposta.
Bueno, potser n'hauríem de fer moltes, no? Perquè fos algú valid. X homes, X edat, no? Hauríem de... De preguntar-ho moltíssima gent.
En què ens quedem
gent
després de tot això, Ruth?
Ens quedem en el que hem comentat, de la importància que cadascú descobreix, que es descobreixi el seu cos, el seu desig, el que li vingui en gust, no forçar mai una situació, no forçar mai, evidentment, a que l'altre s'adapti al nostre horari, sinó anar encaixant. I això, el sexe és alliberació, el sexe és gaudir i no cal tampoc que hi posem una hora, sinó quan nosaltres ho sentim. Em quedo amb això.
Quan vingui de gust. I si us ve de gust, precisament, recorda'ns una mica on et poden trobar, Ruth.
Sí, doncs a la meva web, ruthcanals.com, per Instagram, @canals_psico, o per WhatsApp al meu telèfon, al 671-57-033. Uh-huh.
Podem avançar la pròxima sessió que tractarem?
Sí. A més, em fa molta il·lusió. Sí. Per la pròxima sessió tindrem un convidat molt especial, que és el Diego Redolar. Ell és neurocientífic i és d'aquí, de Sant Cugat. Ha escrit un llibre fa poquet que es diu La mujer ciega que podía ver con la lengua. Uh-huh. I, bueno, hem decidit que podia estar bé convidar-lo perquè ens faci com una mena de check de totes les cosetes que hem anat parlant aquesta temporada a nivell de sexual, perquè ell, d'una manera molt científica, ens pugui anar donant el seu argument per entendre'ns millor.
Doncs estarem preparats. Ruth, sí. Moltíssimes gràcies.
A
que
tu.
Vagi molt
gràcies.
Bé.
Gràcies. Adéu.
Estiu, emporta't la ràdio amb tu. 3w.cugat.cat.
Diuen les cròniques que una vegada que el rei Jaume havia sortit de cacera, es va extraviar enmig d'un bosc molt espès i no sabia cap a on tirar. A més, amb l'exercici de cacera, havia agafat molta set i molta gana i no duia res de beure ni de menjar.
El rei i el carboner.
Li va semblar que veia un petit senderó que discorria per entre els arbres i el va anar seguint fins que va arribar a la cabana d'un pobre carboner, que el va atendre tan bé com va saber. Li va donar unes cebes al caliu, que el rei, amb la gana que duia, va trobar delitoses, i un càntir d'aigua fresca amb què va poder apaivagar la set que el turmentava. El rei va quedar molt complagut de les senzilles atencions que li havia tingut el carboner i es va seure en un tió per tal de tenir una mica de conversa amb aquell vassall humil que l'atzar li havia fet trobar. Es va interessar per la feina de fer carbó i va poder comprovar que la vida del carboner, tot el dia al mig del bosc fent llenya i apilant-la ordenadament en carboneres i colgant-les de terra ben atapeïda i fent-hi foc i vetllant que anés cremant igual hores i hores sense apagar-se, era ben feixuga i poc agraïda. I quan el rei li va demanar quant guanyava fent aquella feina tan pesada i el carboner li va dir que només de 10 sous cada dia, el rei no va poder dissimular la seva estranyesa.
Ja amb tan poc ja podeu viure?
Li va demanar.
No solament puc viure,
va respondre el carboner,
sinó que, a més, pago el que dec, faig estalvis per la vellesa i encara llenço part dels meus guanys per la finestra.
Aquestes paraules van deixar el rei Jaume meravellat del tot.
No solament puc viure, pago el que dec, faig estalvis per la vellesa i encara llenço part dels meus guanys per la finestra.
I va preguntar al carboner com s'ho feia per poder treure un profit tan extraordinari d'uns guanys tan escassos i migrats.
És molt senzill, això,
es va explicar el carboner.
Amb els meus guanys, vis jo i mantinc la meva família, entre els quals hi ha la meva mare, que em va mantenir a mi quan jo era petit. Doncs, ara pago un deute que tenia contret. També mantinc el meu fill, que espero que quan jo sigui vell farà amb mi el mateix que ara jo faig amb la meva mare. Així, puc dir que estalvio per la vellesa. I mantinc encara la meva filla, que qualsevol dia es casarà i se n'anirà de casa i mai més no me'n podré refiar. Per tant, és ben bé com si llancés els diners per la finestra.
Al rei li van fer molta gràcia els raonaments del carboner i es va adonar que era un home d'enginy. I abans d'anar-se'n, amb la idea de posar-lo a prova, li va fer prometre que no revelés a ningú la solució de l'enigma que representaven les seves paraules si abans no havia tingut ocasió de contemplar 100 vegades la cara reial. El carboner li va dir que se'n podia anar tranquil, que ho faria tal com el rei demanava. Quan el rei va ser de retorn al seu palau, enmig dels seus cortesans, entre els quals hi havia lletrats i savis i homes coneguts pel seu enginy, els va explicar que havia conegut un carboner que, guanyant només 10 sous cada dia, en tenia prou per viure, pagava deutes, estalviava per la vellesa i encara llançava part dels seus guanys per la finestra. I els va dir que donaria el càrrec de conseller principal a aquell que sabés trobar l'explicació d'aquest enigma. Tots s'hi van trencar el cap, però ningú no ho va saber endevinar. Fins que n'hi va haver un, que tal com el rei havia suposat, se'n va anar al bosc, on sabia que el rei havia perdut el camí anant de cacera. I guiant-se per les fumaroles que delaten la presència de les carboneres, va aconseguir de trobar la cabana d'aquell carboner que havia parlat amb el rei. El cortesà, així que va ser amb el carboner, li va preguntar com s'ho feia per viure amb 10 sous al dia i encara pagar deutes, estalviar per la vellesa i fins i tot llançar part dels seus guanys per la finestra. Però el carboner no li ho va voler explicar, dient que havia promès al rei de no fer-ho. Aleshores, el cortesà es va treure 10 monedes d'or i les va deixar davant el carboner, dient-li que eren seves si li explicava la solució de l'enigma. Però el carboner ni les va tocar. El cortesà n'hi va posar 10 més, sense que aconseguís que el carboner en fes gens de cas. El cortesà, que sabia que pagant Sant Pere canta, va pensar que tot era qüestió de pujar el preu i va anar afegint cada cop 10 monedes més, fins que va arribar a les 100. Aleshores, el carboner les va anar agafant, se les va mirar ben detingudament per totes dues cares, una per una, les va comptar pausadament, se les va guardar al cabàs i va acabar explicant al cortesà l'enigma de les seves paraules. Quan l'endemà el cortesà va poder dir al rei com era que el carboner, amb 10 sous, cada dia pogués viure, pagar deutes, estalviar per la vellesa i encara llançar una part dels seus guanys per la finestra, el rei en va tenir un gran disgust, perquè va conèixer que el carboner no havia estat fidel a la seva promesa. Tot enutjat, el va fer anar a buscar i el va fer comparèixer davant seu. I aleshores li va retreure que, tot i sent home de molt bon enginy, no ho era de paraula, ja que, sens dubte, a causa d'unes monedes, havia revelat allò que havia promès de mantenir secret, el cortesà que l'havia anat a trobar al bosc.
El vostre retret és injust, senyor rei,
va dir tranquil·lament el carboner.
Recordeu el que em vau fer prometre, que no repetiria ningú el que us havia dit a vos si abans no tornava a veure la vostra cara 100 vegades. I així ho he fet, ja que abans de repetir-ho l'he vista ben bé 100 vegades en cada una de les 100 monedes que m'ha donat el vostre cortesà.
El rei va haver de reconèixer que el carboner tenia raó, que no havia faltat a la seva paraula, i ho va fer de bon grat, perquè així s'havia demostrat una vegada més l'enginy del carboner. I alhora, que era un home fidel a la paraula, i no el va deixar anar-se'n sense elogiar-lo davant tota la cort i donar-li una bona recompensa.
El rei i el carboner. Rondalles de Catalunya, d'Albert Jané, és un podcast de La Xarxa. A El rei i el carboner hi han intervingut Raquel Martínez, Dona la Torre, David Fernández, de La Nova Ràdio, i Diana Mar, de Delta.cat, amb la col·laboració especial de l'actor Jordi Bosch en el paper de carboner. El disseny sonor és de Manuel Guerrero, de Ràdio Municipal de Terrassa.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Si hi ha una pel·lícula que ha deixat empremta aquest any, aquesta és el 47, el film de Marcel Barrena, que ja va arrasar els Premis Gaudí enduent-se 7 estatuetes, incloent-hi la millor pel·lícula, millor actor protagonista, millor actriu secundària, millor direcció de producció, millor vestuari, millor maquillatge i perruqueria i millors efectes visuals. I ho ha tornat a fer els Goya, esdevenint el film més premiat amb 5 guardons. Millor pel·lícula ex aequo amb La Infiltrada, millor actriu de repartiment per Clara Segura, millor actor de repartiment pel Salva Reina, millor direcció de producció i, altra vegada, millors efectes especials. Darrere d'aquest últim reconeixement, precisament, hi ha la feina de 3 santcugatencs, l'Albert Martínez, del Guim Adell i el Marc Sabater. Per saber en què consisteix exactament això dels efectes especials i quin paper han jugat en aquesta multipremiada pel·lícula, tenim amb nosaltres l'Albert Martínez Adell, coordinador d'efectes especials a In Extremis Film Services. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara desgranarem tot això. Primer de tot, en tot cas, enhorabona per la part que et toca.
Moltes gràcies.
Com heu rebut aquest reconeixement a la feina feta?
Bé, al final, bueno, és un reconeixement a la feina que fem tot l'equip d'In Extremis, que som moltíssima gent, i som aquests 3 noms. Hi ha algú més que és de Sant Cugat, però que en aquest projecte no ha participat, però que el coneixem perfectament, que és en Sergi Subirà, i una companya, la Laura Canals, que ha pres molt poca part, però també és de Sant Cugat, així que a poc a poc anem sent més gent de Sant Cugat que som part d'In Extremis.
Molts santcugatencs a l'empresa. De fet, tots els premis que s'han portat a la pel·lícula no han fet res més de constatar allò que el públic ja havia expressat sobiranament, com es sol dir, no? Que és una pel·lícula que ha agradat molt. Què suposa formar part d'un projecte que està tan ben rebut per la part del públic, no? Perquè una part és la crítica, són els professionals i els guardons, però suposo que això es veu reforçat quan vas pel carrer i gairebé qui més qui menys ha vist el 47 i tothom en té una bona opinió.
Sí, aquest any, també és veritat que aquest any teníem el cor dividit, perquè havíem fet La Casa en Flames, i no teníem gens clar si els premis serien per una o serien per l'altra, pel papa o per la mama, o pel fill gran o la filla gran. No, al final la premiada va ser el 47, tant per un costat com per l'altre, tot i que va ser una sorpresa. Però bueno, també va ser una sorpresa que els Goya no fos premiada, no fos ni nominada La Casa en Flames, perquè al final efectes especials visuals, que és el que fem nosaltres, que vol dir que no és per ordinador, és tot físic. Nosaltres esperàvem que fos més nominada als Goya l'altra, però bueno, Pues molt bé, la veritat és que molt bé.
Molts incendis, eh?
Molts incendis.
En aquesta edició
a les dues,
dels premis.
A les dues, al final a les dues.
Després en parlem, perquè necessitem que ens expliquis exactament en què consisteix la teva feina. Què implica ser tècnic d'efectes especials? Què són els efectes especials visuals? Ara tu ens avançaves. No són aquells fets per ordinador. Perquè la gent ens entengui, què feu des d'In Extremis? Explica'ns-ho.
In Extremis, el que fem són efectes especials físics. Que amb lletres abreviat seria SFX.
Uh-huh.
Els altres seria VFX,
Virtual.
Visual o Virtual, sí. El nostre és tot, passa a plató. Si tu vols que es mogui una ampolla sense tocar-la, ens truquen a nosaltres perquè li posem o un imant per sota, o un mecanisme, o un petit fil que després o s'esborra o directament uh-huh. quasi ni es veu. O si vols una pluja, o si vols que hi hagi boira, si vols que nevi, si vols que hi hagi un accident, si vols que algú es pegui amb un objecte, doncs In Extremis fabriquem aquest objecte de tal manera que sigui tou, mm-hmm. que no sigui lesiu. Mm-hmm. Si vols que et disparin, nosaltres tenim les pistoles que porten unes bales que no surt la bala, surt el foc però no la bala, i llavors tenim... Et posaríem també la bosseta de sang amb el dispositiu inalàmbric per quan disparen, a la vegada no l'has d'apretar i que se't foradés la roba i veiéssim la sang sortir i així.
Tot allò que sí que podem veure amb els ulls mentre estem fent la gravació, no? Això allò és. Que no passa per la postproducció i que es fa un cop s'ha fet
sí.
la gravació.
Sí, sí.
I també teniu especialistes d'efectes sí. especials.
Tenim escola d'especialistes des de l'any 2016, em sembla, 16 o 17. Tenim escola d'especialistes pròpia. I llavors cada any sortien dos promocions, ara en surten tres, em sembla, o quatre, i surten promocions d'alumnes que fan el curs d'especialistes. Uns hi dediquen tot un curs sencer, ara des de fa 3 anys, perquè tenim el màster de l'ESCAC en especialista de cinema, que això abans no estava arreglat i simplement feies un curs uh-huh. i no constava enlloc, i ara sí, ara a través de l'ESCAC ja és com un màster, però aquests sí que hi van...
Una formació arreglada.
Sí, aquests hi van d'octubre a maig, em sembla, i de dilluns a divendres, com una formació, i tenen assignatures, tenen exàmens, tenen avaluacions, tenen tot. Després hi ha uns altres que fan una història que és el primer que vam crear nosaltres, que és com més petit, menys hores... i no surts tan format, però ja surts com a especialista de cinema.
I a tu on et trobem en tot això? Quina és la teva especialitat?
Jo soc coordinador tècnic supervisor d'efectes especials. Soc especialista, però podríem dir que jo com a especialista potser exerceixo 2 vegades l'any.
Mm-hmm.
Tinc companys que exerceixen 3 vegades al mes, els que més... Però jo, sobretot, el que faig són efectes especials i coordino els meus companys que fem efectes especials, preparem els efectes especials, els provem a la nau, ens els portem al rodatge.
Ara ens parlaves, no?, a les més recents que heu participat i que més han tingut molt bona rebuda són la Casa en Flames i el 47. El 47, què heu fet? Perquè si tu, a priori, jo vaig fer una visió activa de la pel·lícula buscant aquells efectes especials i pensava, els he de trobar. Què heu fet al 47?
Com a efectes físics, que hem fet el 47. No és spoiler.
Ens has fet l'espoiler dels incendis, no?
No és spoiler, però hi ha un incendi.
No direm on ni què ni què.
Hi ha un incendi. Hem fet l'incendi. Dintre de l'incendi passen coses, que això també ho hem fet. Hi ha una caiguda d'un sostre i això vam haver de fer les bigues amb espuma i falses a In Extremis.
Uh-huh.
Les vam haver de posar, vam haver de provar el sistema perquè caiguessin a ventí la gent a baix, que fos real com que caien unes bigues totes en la mateixa direcció, perquè no poden caure bigues de qualsevol sentit, perquè un sostre les bigues van en una direcció, doncs havien de caure en aquella direcció, tot segur, tot tal. I vam fer les proves i els assajos a la nau, i després això es porta al rodatge, ja sigui a plató o a la casa on es fa, i es uh-huh. munta un fals sostre, i es fa això. Després es fa l'incendi, després s'hi afegeix el fum, després...
Incendi en foc real?
Sí, foc real, però és foc controlat.
Uh-huh.
Sempre nosaltres treballem amb foc amb propà, i per tant, a la que es diu acció foc, nosaltres obrim l'aixeta del gas uh-huh. i posem un encenedor i s'encén, tallem, i nosaltres tallem. Si quedés un foc residual, entrem amb un extintor o amb el que sigui i ho apaguem. Fins a la següent seqüència, fins a la següent presa, que llavors tornem i d'aquesta manera sempre és un foc controlat. Rara vegada queda foc allà residual perquè pot passar un tècnic despistat d'un altre departament o amb roba o tal, no se n'adona i tindríem un accident. Llavors sempre tot és
obrir,
encendre,
tancar,
apagar, encendre, apagar, ja sigui fum, ja sigui foc, ja sigui el que sigui.
Quantes hores i quants assajos i quantes proves hi ha al darrere d'una presa definitiva com la del 47 de l'incendi, per exemple?
Un dia sencer de rodatge. Un dia sencer o mig dia de rodatge. I després a la nau doncs es practica les vegades que faci falta, es van enviant aquestes proves, s'envien a direcció, s'envien a producció, ho veuen, ho miren, ho avaluen, tal, i si cal, venen a veure-ho a la nostra nau, a Barberà del Vallès, venen a veure-ho, per veure-ho in situ com és, perquè a vegades ho veus a través d'un mòbil o a través d'un ordinador i no te'n fas a la idea. Llavors, a vegades el director o el cap de producció o tal diuen, no, jo vull vindre a veure-ho. Vale, doncs vine i ho veus. També, a part de l'incendi, també vam fer el sistema fictici de conduir l'autobús. L'Eduard Fernández no té carnet d'autobús.
Ai, carai, mira, aquest és dels que m'havia... L'incendi ja el teníem, però el de... No, clar, jo me l'imaginava conduint un autobús.
No, l'Eduard Fernández no té carnet d'autobús, igual que en Javier Gutiérrez tampoc, per una altra pel·lícula que vam fer o una altra sèrie. Llavors, in extremis tenim un cap de tràiler, un cap tractor, que es diu, que és la part de davant d'un tràiler, per dir-ho així, que el tenim tonejat de negre, no sé què, amb uns seients a darrere i tal, i on aniria el remolc, allà posem una barra rígida, i llavors remolquem l'autobús de tal manera que ell simplement està assentat en el volant fent veure que condueix, però qui estira i qui dona la força és el nostre tràiler.